Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El mes de l'any en què fa algunes dècades Sabadell quedava pràcticament deserta. Les vacances del sabadellenc són cada cop més esglaonades, la qual cosa fa que la ciutat continuï tenint vida durant el mes d'agost. Per adaptar-se a aquesta realitat, i com ve sent habitual des de fa alguns estius, la majoria dels serveis municipals seguiran funcionant, tot i que amb algunes modificacions d'horaris, això sí, les pròximes setmanes. Pol Gibert, alcalde accidental, des d'avui fins al 8 d'agost, ha apuntat per què és necessari continuar oferint aquests serveis, també en l'època estival.
Davant del debat que hem tingut amb les onades de calor, que evidentment doncs, el mes d'agost hi poden ser presents, que les temperatures que hi ha al nostre país cada vegada són més elevades, doncs procurar espais de confort per la gent que es queda aquí, que també cada vegada és més. La gent també, com bé deies, doncs, té vacances de manera intermitent al llarg de l'any i potser el mes d'agost ja no és el mes on tothom s'agafava un mes sencer de vacances i s'ho corria d'altra manera, no?
La Biblioteca Vapor Badia, 6 patis escolars, els Museus d'Art i d'Història, el Servei d'Atenció Ciutadana del Carrer Indústria, els CAP o 6 centres cívics de la ciutat romandran oberts fins a final de mes.
Titulars.
Cinquantena de sabadellencs han perdut la feina durant el mes de juliol. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia.
Això situa la xifra de desocupats a la ciutat en els gairebé 11.900.
Sí, malgrat això, la taxa d'aturats baixa fins a l'11,5%. Al conjunt del Vallès Occidental també ha crescut la desocupació en gairebé 400 persones. D'aquesta manera, el volum de parats a la comarca en xifres absolutes s'enfila fins prop dels 48.000. Sabadell i el Vallès Occidental segueixen la tendència de Catalunya, on l'atur també ha experimentat un ascens aquest mes de juliol.
El Sabadell s'estrena demà a la Copa Catalunya. L'equip arlequinat visitarà a partir de les 7 del vespre l'Ascó.
Un rival de primera catalana, dues categories per sota dels d'Antonio Hidalgo. De la continuïtat o no a la competició depèn bona part del calendari de la pretemporada. Si demà el centre d'esports guanya, es garanteix un cap de setmana més competim. Si no ho fa, haurà de buscar amistosos a corre-cuita fins l'inici de la Lliga.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Repassem quina és la previsió del temps de cara a les pròximes hores i al cap de setmana. Oriol Rodríguez, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores, les nuvolades aniran guanyant terreny en zones de muntanya, sobretot el sector del Pirineu, i és que, de fet, l'àrea més oriental de la serralada és probable que al llarg de la tarda pugui caure algun ruixat aïllat, en general, però, d'intensitat feble i minso, com dèiem, per exemple, en comarques com el nord del Ripollès o zones properes de la Cerdanya. A la resta del país dominarà l'ambient assolellat i també l'ambient molt calorós. De fet, avui s'espera que la temperatura màxima s'enfili per sobre fins i tot dels 35 graus als indrets més càlids del país, com per exemple les comarques de Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre o també el Pla de Bages. De cara a demà, de fet, al llarg del cap de setmana s'espera que domini l'ambient assolellat, només amb el creixement d'alguns núvols d'evolució a zones de muntanya, i això sí, al llarg de les tardes no és descartable que pugui arribar a caure algun ruixat aïllat a punts del Pirineu, sobretot a l'extrem nord de la serralada. Però com dèiem, en general dominarà el sol, amb alguns intervals de núvols baixos durant la nit i la matinada d'aquest dissabte i també diumenge a punts del litoral sud, i en general amb una temperatura que tirarà cap amunt. De fet, s'espera que la temperatura toqui sostre al llarg de diumenge amb valors que a punts de Ponent es podrien acostar als 37 o 38 graus. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens fixem en com funciona a aquesta hora el transport públic. Una informació que ens facilita des del Transmet el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1, paral·lel Sagrada Família de la línia 2 i Coll Blanc Canvi de LED de la línia 5. Consulteu alternatives al web i l'app d'ATMB. També per obres de millora resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des de Centre Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. Pel que fa a les carreteres, us hem d'explicar que ara mateix se circula de forma fluida a la C58, l'autopista del Vallès. Això sí, hi ha alguns problemes a l'altura de Pallejà, a l'autovia A2. En aquest punt hi ha un carril tallat en direcció a Martorell a conseqüència d'un accident que provoca retencions en un tram de 4 quilòmetres. I també encara s'està donant pas alternatiu a la C12 a Flix, on ha volcat un camió, que ara està pendent que es retiri per part de la grua. Això també provoca alguns problemes a la zona. De fet, s'han hagut d'activar dues dotacions dels bombers per l'accident d'aquest camió, com dèiem, a la C12 a Flix.
La notícia del dia.
Explicàvem que són molts els sabadellencs que marxen fora de viatge aquests dies. També és cert que cada cop les vacances es fan de forma més esglaonada i això comporta que molts ciutadans passin l'agost a la ciutat. L'Ajuntament de Sabadell, pensant en aquests veïns, ha decidit mantenir oberts durant aquest mes els principals equipaments públics, com ara centres cívics, biblioteques, patis escolars, museus o el servei d'atenció ciutadana del carrer Indústria.
Els sabadellencs que no marxen de vacances o que ja han exhaurit els tan esperats dies de descans tenen a la seva disposició aquest agost tots els serveis públics de la ciutat. L'Ajuntament ha decidit ampliar el número de centres cívics oberts aquest estiu. Els de Can Puiggener, Can Urià, Can Rull, la Concòrdia i la Creu de Barberà enguany s'incorpora al de Sant Oleguer. D'aquesta manera hi haurà 6 centres oberts, gairebé un per districte. Pol Gibert, des d'avui alcalde accidental de Sabadell, la necessitat de continuar oferint aquests serveis a la ciutadania, tot i que registrin menys activitat del que sol ser habitual.
Crec que els centres cívics són uns pilars fonamentals que vertebren els barris, no? I que genera molta activitat al voltant del barri, i el que volem és que cada barri que té una certa població doncs tingui un centre cívic obert perquè pugui ser una trobada de la gent que es queda aquí a l'agost, puguin tenir lloc climatitzat i on passar, evidentment, el temps de més calor a dintre dels centres cívics.
A banda dels centres cívics que obriran a les tardes des de 3:45 fins a 9:15 de la nit, també continua funcionant la biblioteca Vapor Badia des de les 10 del matí a les 9 de la nit. L'oficina del SAC al carrer Indústria en horari de matí i els museus d'art i d'història obriran des de dijous fins diumenge. Així mateix, fins al final de setembre romandran oberts durant tota la setmana els patis de 6 escoles de la ciutat. Així ho explica Pol Gibert.
I afegim també els patis oberts, que ja també s'havien contemplat altres vegades, no? Que estan oberts cada tarda, de dilluns a diumenge, en diferents escoles de la ciutat, perquè també els nens puguin anar a jugar de manera natural.
Es tracta dels patis de les escoles Andreu Castells, Calvet Estrella, l'Espronceda, Joaquim Blume, Juan Ramon Jiménez i Miquel Martí i Pol, que obren cada tarda de dilluns a diumenge.
Tot i que no depèn directament del consistori, durant l'agost els centres d'atenció primària de Sabadell continuaran oferint servei a la ciutadania en el mateix horari.
Seguint la línia dels darrers estius, tots els caps sabadellencs es mantenen oberts tret del consultori del Poblenou, tancat des d'aquest dilluns i fins al pròxim 30 d'agost. Els veïns del barri hauran de desplaçar-se ara fins al cap de la serra de Torre-romeu per visitar-se. Podran arribar-hi amb la línia 4 de la TUS, que podran agafar de forma totalment gratuïta. Només ho hauran de comunicar al conductor, que els facilitarà un bitllet especial per al trajecte. Alhora, es reforçarà l'atenció domiciliària de les persones amb dificultats de mobilitat que resideixen al Poblenou. D'aquesta manera, arran de les hores de climatització del cap de la Creu Alta, els serveis socials bàsics es traslladen també al centre cívic de Cal Balsac. La mesura es mantindrà fins al 23 de setembre, quan és previst que s'acabin les obres.
I una informació de servei públic més, la zona blava serà gratuïta des de dilluns que ve, dia 5 d'agost, fins al pròxim dia 17 d'aquest mateix mes. Com és habitual, el servei deixa de funcionar durant les dues setmanes centrals de l'agost. Així mateix, els dies 4 i 18 d'agost, la zona blava també estarà inactiva perquè es tracta de diumenges, de manera que el servei es reiniciarà el dilluns 19 d'agost. A Sabadell hi ha tres àmbits de gestió de zona blava: l'Eix Macià i els carrers del voltant, el Vapor Turull, la plaça de Jaume Girabau i el Mercat de la Creu Alta, així com altres punts de la ciutat.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Passant 10 minuts de dos quarts, mes de juliol negatiu per a l'ocupació a Sabadell. L'atur ha crescut en el darrer mes en 48 persones, la qual cosa situa la xifra de desocupats a la ciutat en els gairebé 11.900. L'evolució al Vallès Occidental tampoc no ha estat positiva. Prop de 400 treballadors de la comarca han perdut la seva feina al juliol. Ara hi ha pràcticament 48.000 vallesans buscant feina.
El mes de juliol ha obert una esquetxa negativa després d'un trimestre sencer de davallades en el volum de Sabadell sense feina. Després que el mes de juny un total de 339 persones trobessin feina, només un mes després 48 sabadellencs han anat al carrer. Això situa la xifra total de parats en 11.879 i tot i que la taxa d'atur baixa fins l'11,5%. Malgrat l'ascens de la desocupació registrat aquest juliol, si ens fixem en les dades d'ara fa un any, constatem que s'ha produït una baixada important del nombre de persones sense feina a Sabadell. En els últims 12 mesos, més de 450 veïns de la ciutat s'han tornat a incorporar al mercat laboral. La mateixa tendència se segueix a la resta de la comarca, amb una taxa de desocupació del 10,6% després de que 396 persones hagin perdut la feina aquest mes de juliol. Els registres, però, també han millorat respecte de fa un any enrere i a hores d'ara hi ha un miler de parats menys en relació al juliol de 2018. Amb aquest increment, l'atur del Vallès Occidental també es trenca amb 3 mesos seguits de reduccions. En xifres absolutes, Terrassa continua sent el municipi vallesà amb més desocupació, mentre que la taxa d'atur més elevada és per Abadia del Vallès, amb un 17,23% de la seva població en edat de treballar sense feina. Malgrat això, la població veïna ha registrat en el darrer mes un descens de l'atur de 25 persones.
Més enllà de Sabadell i el Vallès, l'atur també ha crescut a Catalunya durant el mes de juliol. Gairebé 1.600 persones han perdut la feina en el darrer mes, la qual cosa situa la xifra de desocupats al país en pràcticament 359.000.
Es tracta del volum total que més baixa des del mes de juliol de l'any 2008, tot just abans de la crisi. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la xifra de parats no ha aconseguit baixar dels 3 milions. Tot i això, el nombre de persones sense feina s'ha reduït respecte al mes de juny i prop de 4.300 treballadors s'han reincorporat al mercat laboral.
Més notícies. Parell de punts més en clau de successos. Nova onada de crema de contenidors a Sabadell.
Tres recipients ubicats al Passeig Comerç i a la plaça de les Tres Torres han cremat completament aquesta matinada, mentre que tres més van resultar calcinats parcialment per causes desconegudes. Així mateix, al voltant de les 5 de la matinada, en aquest cas a l'avinguda Can Roqueta, va originar-se un incendi en un contenidor metàl·lic sense cap més afectació. Les dues actuacions han obligat a mobilitzar una unitat de la policia municipal i una altra dels bombers de la Generalitat.
Traslladat al Taulí, un ancià de 90 anys amb pronòstic reservat.
Tot plegat després d'una caiguda fortuïta entre la carretera de Molins de Rei i el carrer Frederic Soler, que li ha provocat un fort traumatisme cranioencefàlic i una ferida sagnant. Els fets van tenir lloc ahir al migdia, s'hi van desplaçar una unitat de la policia municipal i una ambulància del SEM.
I a les portes del cap de setmana és moment d'obrir pàgina de cultura perquè l'Orquestra Simfònica del Vallès s'uneix al Ballet Nacional d'Espanya en un espectacle únic. Cap de setmana, l'orquestra sabadellenca fa parada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona per fer Zaguán en Alento, una combinació de ballet clàssic que combina modernitat i duende i que ja ha fet gira per teatres de l'Estat, França o també al Japó.
La proposta barreja tango, jazz amb la tradició del ballet espanyol, amb una fórmula que fascinarà els espectadors tant amb l'oïda com amb la vista. Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, explica el repertori d'aquest espectacle tan especial que de dimecres a diumenge es representa a la Casa de l'Òpera Barcelonina.
Són dos ballets, són Alento i Zaguán. Un detall encara més flamenc, l'altre amb una barreja de música, com deia, d'arrels espanyoles i clàssica, que va sempre en aquestes línies de les produccions del Ballet Nacional d'Espanya, no? De mirar cap a les arrels.
L'escena està dirigida per Antonio Najarro i des de la seva estrena el 2015 al Teatre de la Zarzuela de Madrid, la crítica n'ha elogiat la seva valentia per anar més enllà de la tradició buscant nous camins en el ballet. Per la Nuza es tracta d'una producció especial al costat de mestres.
Tornem a col·laborar amb el mestre Manuel Coves i tornem a col·laborar, com anava a dir, amb el Ballet Nacional d'Espanya, que sempre fa aquestes produccions de ballet que són una mica úniques en el món, no? Perquè és aquesta mirada des de l'arrel espanyola en combinació amb la dansa clàssica.
Avui divendres i demà dissabte es faran els dos últims espectacles al Liceu i seran a les 10 del vespre.
I l'òpera falsa de la platea a la petita pantalla. Local de Televisions de la Xarxa emetrà aquest mes d'agost quatre produccions dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Es tracta de quatre títols molt populars del repertori gravats al Teatre Auditori de Granollers durant les dues últimes temporades. I començarem la sessió amb un títol ben conegut com l'Elisir d'Amore de Donizetti.
L'òpera del bel canto del compositor italià Donizetti es podrà veure per la televisió demà, dissabte 3 d'agost, a les 10 del vespre. Es tracta d'una producció dels Amics de la temporada 2018-2019 amb la història clàssica d'Anne Morino, el babau del poble que intenta enamorar la filla predilecta, Andina. Es tracta d'un gran espectacle de la veu que compta amb el tenor César Cortés i la soprano Núria Vila, els papers protagonistes, dirigits tots pel director d'orquestra Santiago Serrate.
La segona obra d'aquesta programació estival serà el llibret més conegut de Puccini, La Bohème. Si può chi la
penua. Mimi i Rodolfo, un poeta de París bohemi, s'enamoren en una relació tortuosa i impossible que acabarà en un final trist. Aquest és l'argument d'una òpera que ha estat representada a tot el món. Daniel Gil de Tejada dirigeix el cor, Enrique Ferrer fa de Rodolfo i Maite Alberoa és Mimi. Es podrà veure dissabte 10 d'agost a les 10 del vespre.
I seguirem amb Don Carlo de Giuseppe Verdi.
El 17 d'agost arriba a la Xarxa de Televisions Locals aquesta obra mestra del compositor Verdi. Es tracta d'una òpera en quatre actes que traça la història del monarca Felip II d'Espanya en un moment que viu una situació de guerra contra França. El baríton Carles Daza i el tenor Albert Casals són Don Carlo i Rodrigo en aquesta peça magistral del repertori operístic.
I per últim, el 24 d'agost arriba Cos di fan tutte de Mozart. La mia dona bella capace non è, capace non è,
per quanto bella il cielo la fe. Wolfgang Amadeus explica en aquest llibret del tema de l'intercanvi de parelles. Ambientat a Nàpols a finals del segle XVIII, dos oficials discuteixen si les seves núvies seran eternament fidels o volubles i decideixen jugar-s'ho tot a una aposta d'enganys. L'òpera, composta en dos actes, té sis personatges principals i destaca per la seva orquestració i números de conjunt. Es podrà veure per la televisió el dissabte 24 d'agost a les 10 del vespre.
I arribats a aquest punt, és moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta jornada d'aquest 2 d'agost fora de Sabadell i la comarca. És una notícia que hem conegut aquest migdia. El govern espanyol ha retirat la candidatura de Nadia Calviño a dirigir el Fons Monetari Internacional.
La Moncloa argumenta en un comunicat que la decisió s'ha pres per afavorir el consens entre els països de la Unió Europea per tal de presentar una candidatura comú. La fins ara ministra en funcions d'economia era l'aposta de Pedro Sánchez per augmentar el pes de la representació espanyola a les institucions internacionals.
I més qüestions del Consell de Ministres d'aquest migdia, perquè el govern espanyol eliminarà el peatge entre Tarragona i Alacant.
L'executiu ha aprovat no renovar la concessió de l'autopista que connecta Barcelona i València aquest divendres. Ara l'Estat assumirà l'explotació i la renovació de la via, de manera que se n'eliminarà el peatge. La mesura arriba després de l'anunci fet pel ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, fa uns mesos. L'Estat es farà càrrec de l'AP7 a partir de l'1 de gener de 2020.
El president d'Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart, ha tornat a demanar unitat d'acció per respondre a la sentència de l'1 d'octubre, que arribarà a la tardor i que probablement serà condemnat. convocatòria.
En una carta enviada als socis de l'entitat, Cuixart ha subratllat que qualsevol debat que no passi per avançar en la resolució del conflicte és del tot estèril i superficial. En aquesta línia, el president d'Òmnium demana seguir mostrant que Catalunya és un país de grans consensos i ha recordat que l'Estat pretén desmobilitzar la ciutadania.
6 detinguts a Bilbao per una presumpta agressió sexual a una noia de 18 anys.
Els fets haurien tingut lloc aquesta mateixa nit al voltant del parc d'Etxeberria, a la capital biscaïna. La víctima s'hauria adreçat a un centre hospitalari des d'on s'ha avisat a la policia basca. L'Ertzaintza i la policia municipal han efectuat els arrestos de 6 joves entre 18 i 36 anys durant la matinada.
El preu del lloguer s'ha duplicat els últims 6 anys.
Segons un estudi del Banc d'Espanya, des de l'últim trimestre de 2013 que recull en les capitals de província, s'ha superat la mitjana d'un 40% d'augment. Els creixements més elevats són, però, a Barcelona, Madrid i València, o en zones turístiques de les Balears i les Canàries. L'informe recull que és una dinàmica estesa a municipis de l'àrea de Barcelona, amb preus alts a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Gavà o Cerdanyola.
L'Aràbia Saudita dona mostres de certa obertura.
La monarquia saudita ha posat fi a les restriccions per viatjar que fins ara afectaven a les dones que necessitaven autorització dels seus marits per obtenir el passaport. A més, també podran registrar el naixement d'un fill, un matrimoni o un divorci i ser tutores dels fills menors. Aquestes mesures s'emmarquen en una reforma legislativa que amplia els drets de les dones en un dels països més conservadors del món.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Música electrònica, sense interrupció. Non-stop, non-stop, non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
I recorda, tornem al setembre.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil.
O com vaig pagar una paella terminis també amb el mòbil.
O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
7 minuts pràcticament per arribar al punt de les 2. El centre d'esports disputarà demà el primer partit oficial de la temporada. El conjunt arlequinat visitarà l'Escó en l'estrena de la Copa Catalunya. Adriana Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Un partit que és clau en el planning de la pretemporada, ja que en cas de no passar ronda, la direcció esportiva haurà de tancar amistosos per la resta de caps de setmana previs a la Lliga. Antoni Hidalgo explica que hauran de fer front també a la manca de jugadors en posicions ofensives, la zona del camp on més falta per fitxar.
El pitjor de tot és que et condiciona que si perds has de trobar rivals i més coses, no? Està clar que hem de continuar treballant moltíssims aspectes, ha d'arribar gent, està claríssim. Estem una mica curts d'efectius a dalt i bueno, però bueno, s'estan fent la gestió perquè arribi la gent el abans possible, no?
S'espera que jugadors com el porter Ian Mackay o el punta Edgar Hernández, que no van jugar dimecres a l'Hospitalet, siguin de la partida demà a Terres Tarragonines. A les 7 arrencarà aquest compromís al camp de l'Escó, rival de Primera Catalana. En cas de passar ronda, els sabadellencs es veurien les cares amb el Sant Feliuenc o bé amb el Sant Cristóbal, que s'enfronten l'endemà diumenge.
El Sabadell Nord jugarà demà el primer partit de la pretemporada al camp del Mercantil. Serà la repetició del primer amistós de l'any passat.
I servirà el tècnic dels de Can Uriac per fer les primeres proves i veure en acció les noves cares de l'equip. Quico Díaz ha destacat en la prèvia del partit les bones relacions entre el Mercantil i el Sabadell Nord.
L'any passat també fue el primer partido que iniciamos con ellos, iniciamos la pretemporada y este año es igual, ¿no? Las buenas relaciones que tenemos con Carlos y la junta directiva y a nosotros, pues bueno, es un partido que nos va bien para ir empezando a hacer minutos y para ver las pruebas que tengamos, y a ellos será para ir calibrando la plantilla que tendrán de cara también a su temporada, que será complicada en el juvenil nacional.
Sense anar més lluny, serà el retorn d'Ivan Caballero i Àlex Sánchez a Raona Marinals després de canviar aquest estiu al Mercantil pel Sabadell Nord. N'ha parlat el tècnic mercantilista Carlos López.
fa anys que el fem, que el Quico, com sabeu, doncs és molt de mercantil, i és que la plantilla del Feyenoord amb diferents edats, però és que ja, no sé, no els he comptat, però hi ha 12 o 13 o 14 jugadors que han sortit del mercantil, i aquest any també se n'emporten a dos més, gràcies a Déu, i res, per nosaltres és un honor, i en tot el que puguem ajudar al Quico i al Feyenoord, doncs benvinguts, ja et dic, nosaltres estem molt agraïts, i ja fa 3 o 4 anys, 4 anyets que fem sempre aquest partit al principi de la temporada.
Aquest serà el primer dels 8 amistosos programats pels de Quico Díaz, tots ells fora de casa, ja que el municipal de Can Oriach segueix en obres pel canvi de gespa. A les 7 arrencarà demà a Raona Marinals aquest mercantil Sabadell Nord.
I afegim un partit més a l'agenda de pretemporada. Aquest vespre el Sabadell juvenil visitarà el camp del juvenil B del Girona a 8:15. Serà el segon amistós de preparació per als de Miqui Lladó després d'empatar a 2 contra el divisió d'honor del Cornellà. L'enfrontament contra els gironins a més serà l'últim abans de l'estada de 3 dies que faran al País Basc. De diumenge a dimarts, el juvenil A Arlequinat s'enfrontarà a l'Atlètic Club, l'Eibar i també al Zaragoza. I els responsables del Sabadell Inclusiu s'han posat en marxa planificant la pròxima temporada. En els darrers dies hi ha hagut reunions amb les famílies i els jugadors per abordar algunes de les novetats que hi haurà a partir del setembre.
La idea del cos tècnic és passar el dia d'entrenament dels dimarts als dijous i exercitar-se mitja hora més a Olímpia. Si no hi ha cap canvi, seguirien disputant un partit del mes. José Sá, coordinador del Sabadell Inclusiu, ha reconegut que han rebut propostes per jugar a lligues, però que de moment han declinat la invitació. L'equip és al límit de 40 jugadors i, segons Sá, ara preocupa més la manca d'espai.
Som a la vora de 40 jugadors, que... Podríem tenir més? Evidentment que sí, jo crec que sí, però clar, el primer que seria poder fer-lo amb més espai i que tothom pogués entrenar en condicions. Ara mateix no és assumible.
Deixem el futbol i parlem ara del Natació Sabadell, que afronta a partir d'aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya d'estiu a Terrassa. Nadadors com Marc Sánchez, Àlex Castejón, Judit Ignacio, Catalina Curró o la mundialista Marina García representaran el club a la ciutat veïna.
Va amb tot el ferro. Per tant, el club, els nadadors tanquen la temporada amb l'objectiu de situar l'entitat sabadellenca entre les millors del panorama nacional, fita marcada pel director tècnic Àlex López. Un Campionat d'Espanya que enguany ha anat més tard de l'habitual per la disputa fins fa una setmana del Mundial de Guangzhou.
Es un campeonato un poco complicado por las fechas en las que son, es bueno, demasiado tarde, pero bueno, será así este año y el año que viene por tema de competición internacional, ya que ha sido el Mundial ahora y el año que viene tendremos los Juegos, por lo que bueno, al final para la mayoría de nuestros nadadores es su último campeonato de la temporada importante y bueno, la verdad es que casi todos te digo que pueden llegar en el mejor momento de forma de la temporada y el objetivo es acabar realizando las mejores marcas posibles de cada uno y acabar la temporada con buenas sensaciones, que podamos empezar la que viene con fuerza.
El Campionat d'Espanya Open d'estiu serà enguany a Terrassa, el que d'una banda pot fer perdre als nadadors l'atenció competitiva pel fet de no estar concentrats fora de casa. Per contra, logísticament ajuda i ho fa més còmode, com ha comentat Àlex López.
Beneficio al final para los clubes catalanes el poder competir siempre cerca de casa o muchas veces cerca de casa. Bueno, para nosotros, pues bueno, tenemos la gran suerte de estar a 10 minutos y sí que además por fechas, pues esperamos que no haya mucho tráfico y mucho movimiento de coches para poder venir e ir. Todos los nadadores podrán descansar en casa, podrán comer en casa y así pues no quitamos ninguna rutina de las que están acostumbrados a hacer y nos podemos ahorrar también, bueno, pues algún imprevisto.
L'objectiu marcat per López és que el Sabadell estigui entre els tres primers clubs d'Espanya, tant en nois com en noies. L'estatal Open de piscina de 50 s'allargarà des de demà i fins al 7 d'agost a les instal·lacions del Natació Terrassa.
Afegim un parell de punts més en format més breu. L'Espanyol jugarà contra el Lucerna Suís a l'Europa League.
Serà amb la tornada a Cornellà al Prat, l'anada per tant al camp de Lucerna, i l'equip perico va desfer-se de les Tiarnans i l'anada al marcador va ser de 4-0. Ahir a Islàndia els de David Gallego es van imposar per 1-3.
I la clàssica de Sant Sebastià plegarà demà el bo i millor del ciclisme internacional.
El flamant guanyador del Tour, el colombià Egan Bernal, hi prendrà part. No serà l'única estrella. Alguns favorits són Alejandro Valverde, Adam Yates o Julián Alaphilippe.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Mitjana. migdia d'aquest divendres 2 d'agost. Recordeu que la informació continua al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i també a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a la mateixa hora, a partir de 2:15. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.